Un quart d'onze del matí, segona hora d'aquest matí, nosaltres d'avui dijous 19 de maig del 2011. Era més o menys desembre del 2006, quan Miquel Forns era escollit ja definitivament doncs, el cap de llista de Convergència, la persona que d'alguna manera capitalitzaria els interessos de la formació política de Convergència i Unió per les eleccions del 2007. Va ser presentat Miquel Forns en un acte als Jardins del Prado amb la presència en aquells moments d'Artur Mas, i això queda molt enrere ja en el temps. Ha passat una legislatura sencera, és a punt d'acabar, i Miquel Forns repeteix en la seva condició de candidat a l'alcaldia per Convergència i Unió. Miquel Forns, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Què ha passat en aquests 4 anys?
Moltes coses. A nivell personal, a nivell polític, a nivell com de col·lectiu de Sitges, han passat moltes coses, perquè 4 anys donen per molt. Però bé, realment la situació de la qual parteix Convergència i Unió doncs és diferent de fa 4 anys. Per tant, sortim des d'una posició consolidada, d'alternativa real al govern socialista, i a partir d'aquí doncs a fer camí.
Miquel Forns va començar aquest camí després d'una catarsi, i ha tingut, com bé deia el candidat, l'oportunitat en aquests 4 anys, diguem-ne, que desenvolupar l'ideari del partit i les conviccions i les idees del partit des d'una certa, diguem-ne, tranquil·litat a la casa, sense massa complicacions.
No? Òbviament, aquests 4 anys han servit per això, per tornar a reestructurar la Federació de Convergència i Unió, i també perquè el grup municipal doncs treballés amb garanties, amb serenor, dedicant-se al que realment és la seva funció, que és vetllar pels interessos dels ciutadans i les ciutadanes.
D'acord, en aquesta circumstància, fins a quin punt el candidat pensa: jo m'he trobat ara amb la millor de les posicions possibles des del punt de vista de partit al llarg d'aquesta legislatura, i ara pesa d'alguna forma les expectatives del 22 de maig als resultats que pugui obtenir Convergència i Unió i Miquel Forns com a candidat, que ja ha passat una legislatura, diguem-ne, amb el partit organitzat i amb tot un criteri unificat.
No, realment és el que deia abans, que la situació actual no és la mateixa de fa 4 anys, i per tant ara en aquest moment hem consolidat projecte, hem consolidat la formació política, i per tant ara és quan estem en una posició d'esdevenir, de convertir-nos realment en l'alternativa al govern actual, que és per el qual estem treballant, no? Per aconseguir el canvi a Sitges en la gestió i en les actituds i valors que ha de tenir un govern com el que creiem nosaltres.
Heu fet números?
Números en quin sentit?
En números en el sentit de totes aquelles petites, grans travesses que poden succeir el diumenge.
Nosaltres no hem fet cap enquesta, tot i que se'ns ha ofert alguna empresa per fer-nos enquestes i això. Realment no volíem destinar diners, perquè realment costa, si vols fer una enquesta ben feta, costa diners. Hem fet una campanya austera, amb la nostra línia, de la mateixa de la que fa 4 anys, basada molt més aviat amb la bona voluntat dels militants i simpatitzants del partit, i utilitzant molt les noves tecnologies, que és una eina que arriba a molta gent i és barata de cost, i per tant no hem fet una gran inversió econòmica en aquest sentit. Per tant, números no en tenim, els números clars seran el diumenge quan tinguem els resultats. El que sí que hem copsat, perquè durant aquesta campanya, aquesta llarga precampanya que nosaltres ja vam començar amb les eleccions, diguéssim, al Parlament, al Parlament de Catalunya, és que hi ha hagut realment, ens hem trobat en que hi ha una voluntat o una demanda social de canvi a Sitges, no? Basada sobretot en que es vol un canvi en la gestió de l'Ajuntament, un canvi en les persones que lideren el projecte polític a Sitges, i això en general hem notat que és un clam social i polític. El que falta per veure doncs és això, aviam com es traduirà això doncs en vots el dia 22, diumenge.
D'acord, començarem, si convé, pel final, i així eliminem possibilitats d'aquelles que poden rondar en les tertúlies de carrer. Hi ha una certa possibilitat de sociovergència o no?
Nosaltres no tenim cap pacte fet, això ho vull deixar molt clar, perquè a més corre un correu electrònic o un tipus de manifest o butlletí electrònic del Partit Socialista totalment interessat i fins i tot intoxicador en algun moment, des de dia d'ahir, dient que hi ha un pacte fet en el qual hi està Convergència i Unió immers, on és protagonista. Jo vull deixar clar que que no hi ha cap pacte preelectoral amb ningú, que no és el nostre estil. Vull dir, si nosaltres tinguéssim algun pacte ho hauríem dit de bon principi, perquè entenem que no s'ha d'enganyar la ciutadania i que tothom ha de tenir molt clar què és el que va a votar i quina opció política vota amb tot el que comporta, però també haig de dir que ocupem la centralitat política d'aquest municipi i, per tant, possibilitats n'hi ha moltes, però caldrà veure l'aritmètica dels resultats, perquè en el fons no ens enganyem, els pactes també es belluguen per l'aritmètica, i després que qualsevol aliança posterior que es pugui fer s'ha de basar en dues coses. Una, el programa, és a dir, els 10 eixos programàtics que han basat el nostre projecte polític per Sitges i que hem explicat durant aquests darrers mesos, i segona, que el lideratge de Convergència i Unió en el nou govern municipal és irrenunciable.
Totes les possibilitats són contemplables?
Totes.
Totes. Vinguin d'on vinguin, si estan d'acord amb aquests arguments fonamentals.
Apostem pel diàleg, apostem pel consens, apostem per fer les coses ben fetes i és a dir, i ben planificades. I per tant, si tenim punts d'encontre amb qualsevol formació política, doncs no ho descartem.
Seguim per aquí. Aquesta ha de ser una legislatura de consens. I com s'ha d'entendre el consens?
El consens bàsicament es aconsegueix o es treballa amb diàleg. Diàleg vol dir de vegades cedir, perquè evidentment per arribar a un punt d'encontre, si tu tens una posició molt radical, no hi arribaràs mai. No hi arribaràs mai. Per tant, vol dir cedir. Nosaltres ja entenem que això són les 10 coses que hem dit que eren essencials del nostre projecte, que són irrenunciables. És a dir, que no cedirem amb aquestes, no? Que és tot el que afecta a les polítiques d'ocupació, que en aquest moment és un dels drames de la nostra societat, no només del nostre poble, sinó del nostre país. Després, les polítiques d'activitat econòmica, la capitalitat cultural de Sitges i la planificació territorial i, evidentment, les polítiques socials, que han de ser el principal dels compromisos de qualsevol govern en aquest moment.
Quin significat té la Guardiola, encara que pugui resultar una obvietat la pregunta, i fins a quin punt la signatura d'aquest Pla Marc 2015 compromet algunes coses o no en compromet algunes altres?
La Guardiola, comencem per la Guardiola. La Guardiola per nosaltres ha estat com un símbol, és a dir, volíem donar forma amb algun objecte, donar alguna cosa que fos entenedora per a tots, de que realment cal una nova cultura en la gestió municipal. I en el fons el que vol dir la Guardiola és que hem de tornar a fer allò que en aquest país hem fet tota la vida, principalment a casa i també en el món de l'empresa, el món de les entitats, que és la cultura de l'estalvi. És a dir, en aquest moment necessitem fer Guardiola. Per què? Perquè el govern socialista ha estirat més el braç que la màniga. 70 milions d'euros és un deute insostenible per a aquest ajuntament, que trigarem temps a corregir i que ens costarà molt esforç, molt sacrifici, però que ho podem aconseguir, i per tant la Guardiola el que vol és en definitiva conscienciar d'aquesta nova cultura de l'estalvi, de que anar omplint la Guardiola, anar-la omplint per quan la tinguem plena, poder-la trencar i poder invertir de nou en aquells equipaments, en aquelles inversions i en aquelles prestacions que s'hagin de donar a les famílies, a les empreses, per poder aconseguir una millor qualitat de vida.
Fem un parèntesi aquí. Quantes persones us deuen haver dit aquests dies, o si algú us ha dit, a partir d'aquesta metàfora de la Guardiola, bé, potser si aconseguiu el govern omplireu la Guardiola i potser quan la tingueu plena aleshores manarà una altra?
Això només ho pot dir el futur, no ho sabem. Històricament en aquest municipi els governs de Convergència i Unió han hagut de pagar els deutes de les herències socialistes dels governs anteriors. Bé, puc parlar de passat, de present, però de futur no ho sé. En qualsevol cas, aquesta és la nostra posició. Nosaltres entenem que aquests dos propers anys principalment seran uns anys de corregir la situació de dèficit municipal, del gran deute que deixa l'Ajuntament socialista. Entenem que molt poca inversió es podrà fer, sobretot els dos primers anys de legislatura, però no oblidem que una legislatura té 4 anys, que per tant són 4 exercicis diferents, i per tant sí que proposem que un cop estigui redreçada la situació econòmica i en paral·lel al redreçament de la situació financera es puguin anar fent inversions. Nosaltres hem prioritzat uns equipaments i sense oblidar que aquesta priorització d'equipaments no pot anar deslligada de l'atenció dia a dia, quotidiana, de les prestacions socials, que aquestes sí que han de ser la principal de les urgències d'actuació d'un ajuntament.
Anem a l'altra qüestió. Fins a quin punt el Pla Marc compromet o ha establert ja uns certs compromisos per part de Convergència en els futurs anys?
El Pla Marc és un pla per aconseguir la sostenibilitat de l'Ajuntament. Això què vol dir? Nosaltres, el més fàcil hauria estat no participar ni en els debats, ni en la redacció, ni en l'acord del Pla Marc. És a dir, escolteu, la responsabilitat absoluta de la nefasta gestió que hi ha hagut econòmica d'aquest Ajuntament és del PSC i d'Iniciativa. Per tant, que siguin ells els que ens treguin d'aquest pou. Però en un exercici de responsabilitat, reflexionant, vam dir, doncs no, creiem que podem contribuir, perquè a més portem 8 anys dient que s'estava gestionant de manera incorrecta, que hem fet moltes aportacions per intentar que es corregís la situació, que el govern no ens ha fet cas, però creiem que aquestes aportacions estan allà, són positives i es poden aplicar. I vam, com dèiem, un exercici de responsabilitat, vam decidir participar a l'acord Marc, a fer aportacions, debatre-les i que quedessin reflexades en un document. Per això vam votar a favor d'aquest acord Marc, perquè moltíssimes de les nostres aportacions van ser recollides, contemplades i pactades doncs, amb altres forces polítiques i també, no ho vull oblidar, amb els 4 sindicats de treballadors de l'Ajuntament. Això, en definitiva, el que marca és un guió de com s'han de fer les coses. Tot i amb això, no oblidem que és un acord. Un acord no vol dir un pla de mandat. Per tant, no és cap pacte de govern, no és cap aliança de govern futura, sinó que és un acord on determina quin guió hem de seguir. Moltes de les opcions que es van, o dels punts que es van determinar en aquest acord, parlen de debatre, iniciar, estudiar, és a dir, que no comprometen del tot als signants, perquè evidentment hi havia punts que estàvem en desacord i vam dir, doncs com a mínim posem-nos d'acord a mirar-ho, a estudiar-ho, a veure què podem aconseguir. Ho dic perquè hi ha molts posicionaments nostres que tenim en el nostre programa electoral per aquests propers 4 anys que no estan recollits a l'acord Marc i que per tant no determinen cap mena de full de ruta definitiu de per on ha d'anar l'Ajuntament.
Aquells que manifesten que més que un exercici de responsabilitat política això ha estat una qüestió d'estratègia política, Miquel Forns, què ens pot dir?
Home, jo després d'un any de seure en reunions, de debats, de discussions, en el sentit més positiu de la paraula, discussions, amb els sindicats, amb els partits polítics, jo d'això no en diria estratègia, perquè això suposa un desgast. No només a nivell personal, a nivell de feina, de càrrega de feina, sinó també de treball intens. Per tant, jo d'això no en diria una estratègia. Jo d'això en diria voluntat de treballar, voluntat de buscar solucions, que en definitiva és el que hem de fer. Perquè no ens enganyem, ara estem en campanya electoral, però a partir de dilluns, en funció de quins siguin els resultats, o més bé, a partir de l'11 de juny, que és el ple de
Constitució,
de Constitució del nou Ajuntament, s'ha de començar a governar. Per tant, s'han de prendre decisions, s'ha d'actuar i hi ha d'haver un full de ruta.
El Pla Marc contempla la figura del cap de l'oposició?
El Pla Marc contempla el debat per consens d'establir o no la figura del cap de l'oposició i regular-la. Això ha estat una aportació nostra, perquè vam creure que és interessant per donar un punt de vista més i potenciar, diguéssim, el punt de vista més democràtic de la institució, és a dir, que hi hagi un govern i que hi hagi també algú que representi l'oposició. Això creiem, hi ha ajuntaments quan ha aplicat, evidentment això ho té el Parlament de Catalunya, ho té les Corts de Madrid,
més elevades,
però hi ha ajuntaments que ho han tingut precisament, inclús el cap de l'oposició forma part en alguns ajuntaments de la Junta de Govern local, per poder estar allà, per poder fiscalitzar fins i tot l'acció dia a dia de govern setmana rere setmana de l'acció de govern, de les determinacions que pren i ser present en les deliberacions que fa el govern municipal.
Una qüestió,
per tant, entenem que és positiu que com mínim en parlem de si realment a Sitges la volem. I el que recull l'acord Marc, a proposta nostra, és seure en una taula, decidir, parlar si volem aquesta figura i si s'incorpora i es regula pel reglament orgànic municipal, que sigui per consens.
Una qüestió a partir d'aquí. Us hagués agradat que l'oposició hagués mostrat una postura més unitària en determinats moments d'aquesta legislatura?
Sempre és bo a nivell polític és a dir, sumar esforços en una mateixa direcció. Però això també va condicionat pel posicionament polític de cada grup. És a dir, jo crec que hi ha hagut temes, com per exemple el camp d'Aiguadols, en el qual hi estàvem bàsicament d'acord tots els grups de l'oposició, o com per exemple quan es va plantejar la direcció pública professional, és a dir, els nous directius professionals de la casa.
Són les dues qüestions.
Tota la reforma que va suposar això i tot el que es pretenia que finalment no va acabar siguent, perquè haig de dir que aquí el govern socialista i d'Iniciativa va voler fer un pas més enllà i regular coses que per llei ja estan regulades i que per tant no eren competència seva, i en aquest sentit la Generalitat, la Direcció General d'Administració Local, ja li va tocar el crostó amb el govern i li va dir això no pot ser. Doncs bé, hi ha hagut punts de trobada en què realment doncs, hem anat a una perquè coincidíem, però entenc que cinc grups municipals, cinc grups polítics diferents a l'oposició no sempre doncs, es posen d'acord.
Us ho plantejava perquè segur que no és la prioritat més immediata, però davant aquesta experiència de la legislatura es pot trobar un cert consens a la recerca d'un portaveu unificat de l'oposició per la propera?
Tot depèn de, primer del resultat que hi hagi a les eleccions, però no hem d'oblidar una cosa. El cap de l'oposició acostuma a ser el portaveu, el cap de llista, que acostuma a ser el portaveu, del grup municipal o del grup polític més nombrós de l'oposició. Això són faves comptades, és així, eh? És així a tot arreu. No acostuma a ser ningú més que el portaveu del grup majoritari de l'oposició. Per tant, és decidir si ho tirem endavant o no ho tirem endavant. Res més.
En qualsevol cas, estem parlant d'un futurible a partir d'un passat recent i està per veure el diumenge què passa.
I condicionat al debat posterior que hi pugui haver.
Com es redueixen 12 milions d'euros del deute municipal? Aquesta ha estat una xifra que també ha anat apareixent en els diferents tertulians candidats que hem tingut aquí. Com es pot invertir i a la vegada reduir despesa i sense que la balança es desequilibri?
Bé, nosaltres amb això hem fet un full de ruta. Hem fet un full de ruta, hem examinat els comptes d'aquests últims anys. També haig de dir que absolutament totes les dades no les tenim, perquè les hem demanat, les hem sol·licitat oralment, per escrit, i no se'ns han donat. No hem pogut portar un control de l'execució del pressupost com deuríem o com volíem, perquè realment no se'ns ha deixat, és a dir, el govern municipal socialista d'Iniciativa ha posat traves en aquest sentit, però en funció de les dades que hem tingut hem fet un full de ruta de cap a on haurien d'anar les finances municipals. Bàsicament a corregir el deute i sobretot el primer objectiu, pagar els proveïdors. És a dir, no pot ser que tinguem dels 70 milions d'euros de deute sobre uns 22 milions de dèficit negatiu de tresoreria, que això vol dir factures impagades en el fons. Per tant, aquests 22 milions d'euros als quals hem arribat, això és insostenible per l'Ajuntament i és insostenible per les empreses proveïdores de l'Ajuntament. Si volem reactivar l'activitat econòmica del municipi, de la comarca, no hem d'oblidar que moltes d'aquestes factures són d'empreses petites, pimes, industrials, autònoms, comerç, de Sitges i de la comarca. Dels últims 10 mesos, les factures impagades pujaven unes 1.800. Això girava al voltant de 9 milions d'euros, només de dèficit, de factures impagades a proveïdors en els últims 10 mesos. D'aquestes 1.800 factures, un 70% són factures inferiors a 3.000 euros. I, per tant, també de petites i mitjanes empreses del municipi i de la comarca. Per tant, creiem que aquesta ha de ser la prioritat. Com s'aconsegueix, doncs, reduir i poder pagar els proveïdors? Evidentment, tocant de peus a terra i gastant menys. Nosaltres hem proposat 3 o 4 coses, que hem fet un càlcul aproximat del que podria ser la reducció que ens suposaria cada cosa. Al voltant gira al voltant aquests 12 milions d'euros, però bàsicament passa per eliminar les societats anònimes municipals. Això que sempre que vinc aquí a Ràdio Maricel i explico, jo em penso que en aquests 4 anys ho he explicat sempre que he vingut, perquè realment des del primer dia vam dir que això seria una operació fracassada, que crear societats anònimes municipals que dupliquen costos i serveis ens acabaria portant més dèficit a l'Ajuntament.
Tornem a fer un parèntesi aquí, a partir de la reflexió de les societats municipals. En algun moment aquestes societats van servir per, d'alguna forma, aconseguir aquells objectius que des de la mateixa administració es deia que si es feien des de la pròpia administració el paperam, la burocràcia, alentia extremadament els processos, si això va ser així en algun moment, i si en algun moment aquestes societats van tenir un balanç positiu, econòmicament parlant, i si ara no el tenen, a què és degut?
Les societats aquestes, hi va haver un moment que tenien balanç positiu perquè hi posava patrimoni l'Ajuntament. Així, fàcilment, podem tenir balanços positius, fàcilment.
O sigui, l'han tingut negatiu ara perquè ja no poden rendibilitzar aquest patrimoni.
Està clar, i perquè no venen patrimoni, està clar. Però va ser gràcies a això. Patrimoni que és de tots, patrimoni que és de tots. No calia fer aquesta operació perquè aquest patrimoni ja és de l'Ajuntament i, per tant, no calia que l'Ajuntament el posés a la societat. No calia fer tot aquest embolic. Tot aquest artefacte el que ha fet és complicar les coses.
D'acord. Segona qüestió, agilització o no dels processos?
Agilització o no dels processos? El que ha fet és convertir els processos en més opacs. Perquè l'accés que tenim i el control que tenim l'oposició sobre els processos d'adjudicació d'obra pública, tot el que es fa des de, pròpiament des de l'Ajuntament, són molt més transparents que no pas fer-ho a través via societats. Perquè això ho complica, hi ha un intermediari, etc.
Tot i que l'oposició estigui dins els òrgans també de govern de la societat.
Estem dins la Junta General.
La Junta General.
Dins la Junta General.
Per explicar-ho fàcilment?
El ple. És el ple. També hi som al Consell d'Administració, però en el dia a dia de la societat no hi som. No hi som.
Voleu dir que no hi ha tanta facilitat per saber les coses?
Tot és més complicat i, a més, insisteixo, entre l'Ajuntament i l'adjudicatari d'obra, saber el que sigui, hi ha l'empresa que és un intermediari.
D'acord. Tanquem-ho.
Per tant, ho complica.
Sí, tanquem el parèntesi. Dèieu, l'eliminació de les societats municipals, en sabríeu alguna?
L'Agència de Turisme. Nosaltres, en honor a la veritat, haig de dir que vam ser contraris a la creació de l'Agència de Turisme perquè apostava més per un consorci turístic, que també ajuntés sector públic i sector privat. Però bé, hem vist amb els anys que tot és millorable, però que realment pot ser una eina que, corregida i potenciada, realment pot ajuntar sector públic i sector privat. Per tant, la col·laboració públic-privada, importantíssima per l'activitat econòmica, importantíssima per la promoció de Sitges com a destinació turística, doncs pot ser una eina que útil. I, per tant, aquesta la salvaríem de la crema.
D'acord. Per dir-ho d'una manera. Salvada l'Agència de Turisme, en l'eliminació de les altres societats municipals, quin muntant econòmic suposaria ja d'entrada dins aquesta reducció dels 12 milions d'euros?
Mira, ho representaria amb una xifra, per exemple, clara, que és l'últim exercici, la societat Sitges Model 21 ha tingut una pèrdua gairebé d'un milió d'euros, només en un any. La societat, l'Agència de Disseny, de Desenvolupament i Disseny de Sitges, ha tingut pèrdues al voltant de 60.000 euros aquest últim any, perquè, bueno, també era una mica complicat saber el que feien. Però al voltant dels 12 milions, recuperant el que deia abans, el que hem de sumar no és només a les empreses municipals,
això ara anàvem sinó a les altres qüestions.
Hi ha tot el capítol que suposa de partides fora del pressupost, és a dir, aquí hem tingut aquests últims anys...
Abans d'arribar a aquest capítol, encara un apunt més. Què es fa amb els treballadors de les agències municipals?
Els treballadors de les societats anònimes municipals, com que, i això ho podem demostrar, com que són persones que no van entrar per la seva vàlua professional a treballar, sinó que van entrar per la seva militància política, ho tenim claríssim, seran acomiadats.
D'acord. Això es pot dir així, Tal com manifesta Miquel Fons.
Ho acabo de dir claríssim, Seran acomiadats aquells que van entrar per la seva militància política.
Ho són tots, o la majoria?
Els de la Model 21, només cal agafar la plantilla, jo ho vaig dir amb el seu dia.
Dit això, anem a la segona qüestió.
Dit això, estava parlant de la suma total del voltant dels 12 milions d'euros.
Partíem de les societats municipals i, a continuació...
Implica, sobretot, una reducció de la despesa corrent. Això és primordial. S'ha de fer perquè és allò que es diu sempre, però poques vegades s'aplica. S'ha de fer, i d'una forma rigorosa. Però el que no pot ser tampoc és el que ha passat aquests últims anys, que hem tingut sumes de 5 i 6 milions d'euros de partides sense consignació pressupostària. És a dir, que no figuraven al pressupost. Això és una partida també molt gran. També proposem la revisió amb les concessionàries de les prestacions dels serveis que s'estan fent, i sobretot la renegociació també amb els bancs dels crèdits. El problema del deute de l'Ajuntament, un ajuntament es pot endeutar? És clar que sí. Un ajuntament s'ha d'endeutar per fer inversions? Clar que sí. Si no disposa de suficients ingressos, evidentment ha de tirar, per dir una manera, de poder endeutar-se, evidentment. El problema és quan això supera les possibilitats reals de tornar aquests diners amb garanties i amb exercicis relativament propers. Aquí tenim una càrrega financera enorme i, a més, molta d'ella és a curt termini. Aquest és el problema. Perquè si és a llarg termini, pots anar trampejant, però el problema és que tenim una gran part a curt termini. Això vol dir que ens ofega els exercicis imminents, els anys imminents. Per tant, haurem d'establir un procés de negociació que entenc que no serà fàcil, que serà dur amb les entitats financeres, bancs i caixes per renegociar el deute.
Tres qüestions a partir d'aquí. Fins a quin punt la Generalitat, doncs, no va vetllar bé el procés de... Vaja, el procés de reorganització de les xifres municipals, com se s'havia dit, s'havia fet un pla econòmic, després en va fer un altre, la Generalitat es comentava que vetllava, la Generalitat no va fer bé la seva feina?
La Generalitat, va tutelar els comptes i va dir que no es podien demanar més crèdits si allò no donava el vistiplau perquè s'havia, diguem, superat el percentatge d'endeutament que otorgava l'Ajuntament de Sitges. Jo a partir d'aquí no vull dir res més, vull dir, això ja no és qüestió que correspongui a aquesta administració ni a aquest grup municipal fiscalitzar-ho. Evidentment, es tutelaven els comptes, si ho van fer bé o no, nosaltres, al nostre entendre, les coses no s'han fet bé, si no, no haurien d'haver arribat a aquest punt.
Segona qüestió, partida sense consignació pressupostària o diners gastats sense consignació pressupostària. Fins a quin punt l'Ajuntament pot assumir determinades urgències, contingències inesperades que li puguin sorgir, o fa referència a Miquel Forns a aquelles coses que no entrarien dins aquest capítol d'urgències, emergències o prioritats que han vingut d'un dia per altre?
Una riuada és una urgència. Hi estaríem tots d'acord. Qualsevol desgràcia o calamitat que pugui passar natural, que no te l'esperes, evidentment, això és una urgència. O l'oportunitat, fins i tot, de que surti, doncs, una subhasta determinada, no ho sé, qualsevol cosa que s'hagi d'intervenir abans de que això es pugui perdre o pugui anar en detriment d'empitjorar en detriment d'un servei determinat que puguis prestar.
Parèntesi de nou, el Palau del Rei Moro era una urgència?
Crec que sí.
El Club Natació?
Crec que sí.
Tanquem parèntesi.
Crec que sí.
D'acord.
Què no són urgències? O què és partida fora de pressupost o mala gestió? Doncs que tu pressupostis una determinada obra, un determinat equipament, i per la teva incorrecta gestió aquella obra t'acabi costant un 30% més, un 70% més, o etcètera, etcètera. Exemples clars. La piscina municipal, el camp de futbol de Pinsbens, el nou camp de futbol, el mercat municipal, o l'operació ja absolutament ja, diguem, desconcertant, que és el Sitges Reference. Aquí és on realment hem perdut els calés. Aquí és on realment no hi ha hagut cap urgència, sinó que el que hi ha hagut darrere és una nefasta gestió, no només de control de l'obra, sinó a més diguem, de la previsió de la capacitat que tindria l'Ajuntament per poder després pagar aquestes obres.
I tercera qüestió, a partir del que dèieu, fins a quin punt es pot renegociar allò que s'ha negociat fa 4 dies?
No oblidem que l'Ajuntament és impulsor de projectes, l'Ajuntament és, en definitiva, l'administració local que, per tant, dirigeix, governa el municipi de Sitges, per tant, ha de tenir la capacitat i la valentia suficient per seure en una taula amb aquelles empreses concessionàries a les quals estan prestant servei i que l'Ajuntament paga, doncs per poder plantejar moltes coses. El que ha fet el govern actual, el responsable n'és el govern actual, que és el PSC, Iniciativa, el senyor Jordi Baiget. A partir del nou govern, serà responsabilitat del nou govern de prendre decisions i de seure en una taula i començar les coses de nou.
Seria aquesta, diguem-ne, la solució més coherent, creiem?
Coherent amb el nostre posicionament i coherent amb el nostre punt de vista que hem defensat aquests últims 4 anys.
Una qüestió més. Ho heu manifestat d'una forma molt contundent, el que faríeu amb la plantilla de les agències municipals. Amb l'estructura de l'Ajuntament en general, l'estructura de personal, els departaments, etc. Convergència i Unió hi ha pensat en més d'una ocasió i suposo que també a peu de carrer reben molts inputs a l'entorn d'aquest assumpte.
Nosaltres, quan parlem d'aprimament, bàsicament estem parlant d'aprimament de l'administració, sobretot de la reducció de les empreses, diguem, tot aquest artefacte, com deia, instrumental, ajuntament paral·lel que s'ha creat. Per tant, parlant clar, plantilla de treballadors, funcionaris laborals, entenguis, de la casa, no la tocarem en aquests 4 anys. Evidentment s'ha de tendir a disminuir-la perquè entenem que està sobredimensionada en alguns aspectes, però apostem més per les amortitzacions de plaça i, bueno, en aquest sentit no ho tocarem. Creiem que cal tocar tota l'estructura, que és realment la que crea més despesa. Intentarem concentrar regidories, intentarem diguem agrupar departaments en el sentit de recollir el que sempre diem, que sigui molt més àgil i eficient, perquè de vegades la dispersió Per exemple, en el camp de l'acció social, tenim la regidoria d'igualtat de gènere, la dona, la de joventut, tot molt dispers. Nosaltres, sota un mateix paraigües del benestar i família, agruparíem el que és joventut, el gènere, la infància, l'adolescència, els serveis socials, sota un mateix paraigües, perquè entenem que tot va unit i que treballant conjuntament podem guanyar el que deia agilitat, eficiència. I després, l'altra, diguem, disminució ha de venir pels càrrecs directius de confiança, pels sous dels càrrecs electes, que evidentment s'han de reduir. Sempre ens hem oposat a la pujada famosa en aquell primer ple de legislatura fa 8 anys del 40% dels sous dels càrrecs electes, és a dir, de regidors i alcalde, i per tant ens hi oposem. Evidentment es reduiran els sous dels càrrecs electes i es reduirà el personal directiu de confiança.
D'alguna manera, però, Miquel Forns pensa en algun moment que si arriba a l'alcaldia, algú al costat de confiança haurà de tenir?
Miri que parlo de reduir. Hi ha algun partit que diu eliminar. Nosaltres diem reduir. Nosaltres, quan vam tenir responsabilitats de govern, quan Convergència i Unió tenia l'alcaldia de Sitges, si no recordo malament, teníem 2 o com a molt 3 càrrecs de confiança. Aquí hem arribat a tenir-ne, entre els càrrecs de confiança dels socialistes, d'Iniciativa, i els que hi havien col·locats a les empreses, hem arribat a tenir 12 persones de confiança, amb sous de 60.000 euros, 78.000 euros i 94.000 euros. Això és insostenible per un ajuntament, inclús diria, fins i tot, en algun punt indecent.
Ho escoltaran els oients a la tercera hora de programa, entre els 5 punts, diguem-ne, les 5 accions inicials, que no ens explicarem massa aquí, perquè ho escoltaran vostès després, que proposa Convergència i Unió, si arriba al govern de Sitges, ja reformular, o com a mínim portar a consulta, 3 projectes dels quals se n'ha parlat molt. Un, no tant de fa temps, com és la façana marítima, un altre, la reforma dels museus, i un altre, el projecte Qualia en general. Fins a quin punt algú pot pensar que en la reforma dels museus Convergència va fer tard a l'hora de posicionar-se en algun moment o no? I fins a quin punt el procés o l'obertura d'un procés de participació ciutadana pot portar també altres complicacions afegides al desenvolupament de com estan les coses ara?
Bé, nosaltres amb això, ho vaig dir el seu dia, reconec que fins que no ens vam reunir amb la plataforma i ens vam fer veure doncs, que hi havia alternatives menys agressives al patrimoni, menys intervencionistes, sobretot amb la façana marítima i amb el que és els edificis interiors i sobretot a la Casa Rocamora, doncs realment fins que no vam veure exactament aquest posicionament diferent del que se'ns havia donat al projecte, no ens vam pronunciar. Això ho reconec, jo ho vaig reconèixer amb el seu dia. A partir d'aquí vam fer tot el possible políticament a les nostres mans, perquè no hem d'oblidar que moltes vegades se'ns exigeix una acció de govern, però no tenim la capacitat de govern perquè som oposició, el principal partit de l'oposició, però dia d'avui encara oposició, perdó. Uh-huh. I per tant, és a dir, qui té els vots de la majoria és el PSC Iniciativa, però hem intentat políticament, hem instat el govern municipal, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el govern d'Espanya, fins i tot vam anar al Consell d'Europa, i no hem aconseguit canviar el que volíem, que és canviar l'actitud del projecte, és a dir, seure en una taula i realment fer un procés de participació perquè tothom pogués opinar clarament si volíem una transformació tan, diguem, intervencionista o agressiva amb el patrimoni.
Com que dels 3 projectes, aquest és en diferència el més avançat amb tot, respecte al de Qualia o respecte al de la façana marítima, fins a quin punt això es pot revertir o no es pot revertir tal com estan les coses ja des del punt de vista tan administratiu com des del punt de vista de facto d'actuació?
Nosaltres, quan diem que una de les nostres actuacions principals, si som govern a partir del dia 22 i si aconseguim l'alcaldia, és que posarem a debat aquelles coses que hem dit que volíem que anessin a debat perquè eren essencials pel present i pel futur del nostre poble, que és el pla d'equipaments, per tant lligat amb el projecte Qualia, perquè el projecte Qualia es fa amb sòl públic, no ho oblidem, la façana marítima, que no és només l'estabilització i la dinàmica litoral de les platges, sinó que també és el pla especial del passeig marítim amb els establiments que hi ha en zona de domini públic, i en tercer lloc els museus, la reforma dels museus. Evidentment, a dia d'avui la reforma està avançadíssima. La Casa Rocamora està enderrocada, només queda la façana del cantó de terra, del racó de la Calma. La resta està tot enderrocat. La reforma està avançada. Llavors, sometríem a debat públic doncs, el que es pugui, el que quedi del projecte, que realment suposi una modificació possible, real, si realment el poble de Sitges la vol. És a dir, no podrem desfer allò que ja està fet. Perquè, entre altres coses, podria suposar un greuge econòmic que l'Ajuntament de Sitges potser no podria assumir. I també podria ser un problema pel projecte museístic. Per tant, tenint en compte aquestes dues premisses, projecte museístic que no quedés afectat i el finançament de l'obra, allò que sigui modificable i que el poble de Sitges pugui modificar, l'Ajuntament, en tant que impulsor de l'obra, perquè és membre del Consorci del Patrimoni, ha de poder-ho fer.
Us
ha de poder liderar, modificar allò que sigui modificable.
Us ho preguntem perquè fins a quin punt es pot garantir o no que veritablement allò pugui ser modificable tal com estan les coses i com deia Miquel Forns, amb les conseqüències afegides que des del punt de vista, doncs, començant per indemnitzacions o començant per altres possibles conseqüències, doncs l'Ajuntament hagués d'assumir. Què es pot garantir i què no es pot garantir?
Insisteixo, una administració impulsora d'una obra pública pot modificar projecte, pot revisar projecte quan vulgui, perquè és l'administració impulsora. I l'Ajuntament de Sitges és una de les dues administracions impulsores. L'altra és la Diputació, que en aquest moment té la majoria, perquè van canviar els estatuts del Consorci del Patrimoni. Val? Però jo crec que, com a alcalde, com a govern, si el poble de Sitges creu que alguna cosa ha de ser modificable, s'ha d'intentar. S'ha d'intentar. Quines garanties hi ha? El lideratge de voler-ho fer, la voluntat de voler-ho fer.
Heu apuntat al projecte de platges també, però Qualia i el que representa Qualia. Dues qüestions. Què us agrada de Qualia, què no us agrada de Qualia i fins a quin punt Sitges pot trobar una economia complementària a l'economia del turisme, que no hi ha formació política que no digui, òbviament, aquestes alçades de la pel·lícula, que Sitges, bona part de l'economia sitgetana, depèn del turisme.
Qualia és un projecte que no s'ha debatut amb participació ciutadana. És un projecte de futur del municipi. El plantejament, la idea, no és dolenta, perquè aposta per l'economia de la creativitat, l'economia de la innovació, i per tant això pot ser un tipus d'economia, d'activitat econòmica complementària de l'actual, de la real que tenim en aquest moment, que és tota la derivada dels serveis.
Aquest és un fil comú també entre tothom, no?
Bé, doncs,
aquest punt inicial.
Hi ha d'haver punts de trobada, com deia, hi ha d'haver punts de trobada, i això és bo pel municipi, pel futur del municipi. Quin és el problema? Que estem parlant de sòl públic, que per tant hem de parlar, hem de consensuar quin futur volem donar amb aquest sòl públic, perquè aquest sòl públic es posarà a mans del sector privat. També després estarà per veure si aquesta operació urbanística, perquè de moment no deixa de ser una operació urbanística, la Generalitat de Catalunya dona el vistiplau a través de la Comissió Territorial d'Urbanisme, perquè de moment no s'ha pronunciat. Per tant, caldrà veure si això es podrà fer. Per tant, com que estem parlant de sòl públic i estem parlant de que tenim en aquest moment mancances d'equipaments de present i de futur, entenguis per equipaments, biblioteques, instal·lacions esportives, escoles, llars d'infants, llars d'avis, centres de dia, centres d'atenció primària, el que sigui. Per tant, primer creiem que ja fa temps a més que ho reivindiquem, que hem de fer aquest debat. Quins equipaments volem, on els volem posar, i després ja parlarem de si hem de destinar sòl públic a l'empresa privada o no. A canvi d'això, nosaltres el que proposem, i creiem que és més real, és més factible i a més pot ser d'imminent aplicació en aquest moment i pot ajudar a reactivar la situació econòmica, és el recinte firal. Nosaltres creiem que un recinte firal ens pot ajudar en aquest moment a desestacionalitzar la temporada turística, a funcionar d'octubre a març, per dir-ho d'una manera. Els terrenys, per exemple, els hauríem de buscar, hauríem de veure on, però podria ser la zona de la Plana Oest, que per tant, molt ben comunicada per accedir-hi des de l'exterior i a més interior també, perquè només baixant l'Avinguda Sofia ja tenim el centre i tenim el passeig, podria ser una possible ubicació i a més aquest recinte firal podria donar molt de moviment a nivell comercial, a nivell dels autònoms, dels industrials, ocupació hotelera, ocupació de restauració i sobretot anar creant fires, mostres, esdeveniments que a la vegada promocionen la marca Sitges i a la vegada generen activitat aquí, a Sitges i llocs de treball.
És un reposicionament, per dir-ho d'alguna manera, de l'embalat de Baix Amar? O una revisió corregida i augmentada del que significa aquell embalat en alguns moments.
Quan Convergència i Unió parlem de recinte firal, m'agradaria que ningú pensés...
En un embalat gran.
Ningú pensés en la Fira de Montjuïc o en la Fèria de Madrid o alguna cosa semblant. Estaríem parlant d'un recinte firal dimensionat al municipi de Sitges. Estaríem parlant d'uns 3.000 metres quadrats. Creiem que s'hauria d'autofinançar, que en aquell moment les arques municipals potser no podrien assumir aquesta despesa, però si s'autofinancés, doncs, amb una aportació lleugerament...
Sí que creieu que hi podria haver un inversor, un privat o diversos privats que veiessin en Sitges un lloc adequat per poder construir un recinte firal d'aquestes dimensions.
O privat o públic, o públic. Però que els mateixos recursos que generés els esdeveniments, les fires, les mostres, ajudessin a pagar la instal·lació, entenguis, de la carpa o d'aquest conjunt petit firal de diferents espais, de diferents estants, per poder fer aquest tipus d'activitat. És el que sempre el sector econòmic de Sitges ha dit, que el que es necessita sobretot és anar fent esdeveniments, anar creant activitats els caps de setmana constantment, no? Perquè això genera, doncs, que tinguem visitants i que genera molt de moviment de persones i, per tant, d'activitat econòmica. En el fons, la idea parteix d'aquí.
Fins on pot negociar l'Ajuntament amb els inversors de la VIPA, de la universitat? Fins on?
Depèn molt de l'interès que hi hagi perquè la universitat es quedi aquí, que s'ajusti a la llei el que es faci amb la negociació, diguéssim, amb l'acord que es pugui arribar i que sigui profitós, evidentment, per dues bandes. No podem negar que quan un inversor privat intenta establir-se Sitges, evidentment, doncs, no és un sense ànim de lucre. Per tant, hi ha d'haver un profit per l'empresa que fa la inversió i també hi ha d'haver un profit pel municipi que acull aquesta instal·lació. Nosaltres creiem que la VIPA és interessant, sempre ho hem dit, sempre hem considerat que és el projecte més seriós de tota la història de Qualia que s'ha vestit excessivament amb massa fum, i per tant...
Interessant fins que realment
crec que es puc que s'aconsegueixi, perquè crec que ha de ser una bona notícia per Sitges, doncs, que la VIPA s'acabi instal·lant aquí.
Però enteneu que si s'ha d'aconseguir rebaixar massa...
No, és el que dic, s'ha de fer tot dintre de la legalitat, és a dir... Una de mimar de vegades el sector empresarial perquè realment no deixar escapar inversions, però tot dintre de la legalitat, està clar.
Ens queden 4 minuts. Us agrada la bienalització? Us agrada el Passeig de la Ribera? Us agrada la platja Sant Sebastià? Us agrada alguna d'aquestes actuacions situades en l'àmbit públic, en l'espai comú?
Convergència i Unió sempre hem dit que érem partidaris de la bienalització. De fet, quan havíem tingut responsabilitats de govern, havíem començat a bienalitzar els primers carrers de Sitges. Per tant, en som partidaris. En aquest moment difícil, complicat, els propers anys creiem, des del nostre punt de vista, que no es podran bienalitzar, entenguis, enrejolar més carrers, perquè, primera, no hi haurà diners per fer-ho, ni de la nostra administració ni d'altres administracions, i segona, no podem posar més càrrega en els comerciants, a la gent que té establiments, de cara a comencin unes obres i per tant s'hagin de tancar carrers o s'hagin d'aturar els establiments la seva activitat durant una temporada. Per tant, entenem que ara la bienalització els propers anys passa per mantenir els carrers, doncs, tancats o semitancats i controlar tot el tema de mobilitat, sobretot de vehicles, de mercaderies i també lògicament de persones, i per tant la via en aquests primers anys passa per aquí. Jo no estic personalment, i ho hem expressat també com a grup polític, el resultat estètic que dels carrers del centre, Cap de la Vila, carrer Àngel Vidal, carrer Parellades, carrer Jesús, no ens agrada. Ho vam dir en el seu dia, la primera projecció que ens van passar, el resultat, la projecció, diguem, virtual del que havia de ser, el resultat no s'ajusta al que ens van ensenyar i no ens agrada. Una altra cosa és la primera línia de mar, a la qual reconec, a la part de la punta, diguéssim, a la part de la Fregata, sota la punta, Passeig de la Ribera, que hi vam fer aportacions, perquè quan es van ensenyar els primers dibuixos de com seria, doncs hi vam fer aportacions, apostant molt pel verd, dèiem, sobretot, si guanyem espai els vehicles, que hi hagi espai per les persones, però que hi hagi espai també verd, espai per flors, per plantes, i realment això es va aconseguir. És la primera línia, és la nostra imatge, per tant, ha de ser un espai per les persones, però també ha de ser un reclam de promoció turística. Ara, això no ha d'anar en detriment de deixar de mantenir el que tenim, perquè sempre ho hem dit, hem reformat el Passeig de la Ribera i la Fregata, però ens hem oblidat, o més ben dit, el govern socialista s'ha oblidat del tram de passeig del Xiringuito fins als gronxadors del Pícnic, que està trinxat, trencat, les rajoles fetes molt bé, plens de bassals d'aigua, i que això ha de ser prioritari en aquests propers anys, mantenir el que tenim més que fer noves coses.
El candidat de Convergència i Unió té més o menys un minut per dir el que vulgui.
Bé, doncs simplement dic que estic molt il·lusionat, molt, molt content per aquesta nova etapa que ara podem començar, que l'herència que ens deixa el govern socialista és una herència complicada, són 70 milions d'euros de dèficit i un ajuntament caòtic a nivell intern. Per tant, Sitges necessita un canvi. Necessita un canvi, el canvi aquest està al carrer, molta gent en parla. Tenim ganes de fer-lo, tenim ganes de liderar aquest canvi, perquè en definitiva el que volem és redreçar les finances municipals per estar més al costat de les persones, al costat de les entitats, al costat de les famílies. Creiem que és un somni possible, que tenim l'oportunitat. Hi ha moltes formacions polítiques en aquestes eleccions, per tant faig una apel·lació al vot útil, que realment qui vulgui canvi voti per Convergència i Unió, que és l'única formació que pot garantir aquest nou rumb per Sitges.
Són les 11, com hem dit a tots els candidats. Miquel Forn, sort.
Moltes gràcies. Sort i vots.
A veure si alguna de les dues coses es compleix aquest diumenge.
O les dues.
En 10 minuts tornem. Fins ara.
Gràcies. A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.